marit de la Rima feia 9 anys que era a la presó d'aquest ziot, condemnat a cadena perpètua. Fa 2 mesos, una patrulla israeliana va saltar a casa seva per la nit i es va endur també el Hussein, el seu estimat fill gran, ara reclòs al camp d'Ofer. L'Aisha tenia 4 cosins a la garjola. Un d'ells patia d'asma i un altre necessitava operar-se d'un ull urgentment. El Nabil, el germà de la Fara, el van arrestar per tirar pedres als soldats israelians. Portava un any i mig en captivitat sense haver estat ni acusat. El pare havia mort de càncer i el Nabil era el sostén de la família. Ell havia tingut que abandonar els estudis. A l'autobús n'hi havia 50 més com elles. Eren les esposes, àvies, mares, filles, nebodes, que anaven a visitar els seus marits, nets, pares, oncles, sogres, captius a Israel. Jo, l'únic home del vehicle, a part del xòfer i uns quants nens, les escoltava abstret. La serena indignació dels seus ulls, les arrugues de les mans aferrades a les fotografies descolorides dels éssers enyorats, el mocador humit recargolat dins la màniga de la jaqueta, feien superflues les paraules. Havíem sortit de Nablus a les 5 de la matinada en un dels 20 autocars de la Creu Roja que cada mes transporten 20.000 persones de pobles de tota Gaza i Cisjordània a presons de tot Israel. A Palestina, dir presoners és tocar la fibra social més sensible que hi ha. Presoners vol dir identitat nacional, símbol vivent de la resistència a l'ocupació, motiu d'angoixa i d'orgull. És també un dels pocs assumptes en els que els palestins estan d'acord, per la trista raó de que no hi ha cap família sense parents o amics en captivitat. Israel manté entre 10.000 i 12.000 palestins a les seves presons distribuïdes pel territori hebreu. Des de la seva creació com a estat el 1948, quasi 1 milió de palestins han passat per les seves garjoles. Com a poder ocupant, l'exèrcit jueu té la potestat per detenir-los, jutjar-los i empresonar-los, però viola el dret internacional al traslladar-los al seu país. A més, això dificulta en extrem el manteniment de contactes entre els condemnats i els seus parents. Aquests han de superar una maquinària burocràtica ineficaç, lenta i enrevessada per aconseguir un permís de l'exèrcit per travessar Israel amb els autobusos de la Creu Roja. Un permís que es denega a milers de persones i a pràcticament tots els homes adults pels sempre convenients motius de seguretat. A les 8 del matí vam arribar al control de Jubada, l'últim abans d'entrar a Israel. Havíem trigat 3 hores en recórrer els 25 quilòmetres que ens separaven de Nablus per culpa de les barreres militars jueves que limiten els moviments de tot el que es mou a Palestina. A la primera, els reclutes van al·legar que els passatgers portaven més equipatge del permès, però cap d'ells sabia quin era el límit autoritzat. Al final, aterrits per una allau de dones enfurismades, possiblement l'arma més perillosa dels palestins, ens van deixar continuar. El segon control, els militars van detenir a la Safa perquè, segons ells, viatjava amb la identitat de la seva germana petita. Els semblava massa gran per haver nascut el 1987, tal com deia el paper que no tenia ni fotografia. "Sabies que Safa vol dir innocent?" em va comentar el xòfer mentre se l'enduien. Al tercer checkpoint, els soldats senzillament van tardar mitja hora en obrir la porta perquè asseguraven haver perdut la clau. A Jubada era encara pitjor. Aquí tothom havia de sortir del vehicle, travessar els detectors de metalls, pujar un autobús israelià de l'altre costat i seguir un cotxe escolta de la policia, que es va presentar amb més d'una hora de retard sobre l'horari previst. A 1:45 de la tarda vam arribar a les portes del presidi de Megido, una amenaçadora muntanya de ciment, tanques electrificades i torres de vigilància. Més nervis, discussions i, finalment, les sales de visita. Mitja hora de temps i 5 minuts de gràcia per 1.000 acomiadaments dramàtics que no trobaven l'instant de l'adeu definitiu. La Reixida va tornar a l'autobús plorant. "Han posat un vidre, han posat un vidre, ni tan sols he pogut tocar el meu fill. Han posat un vidre entre el meu fill i jo", repetia desesperada. Un oficial israelià es va apropar a mi, empenyent a la septuaginària Nadida. Em va esbroncar perquè havien descobert un telèfon mòbil dins d'una fogassa de pa que havia portat pel seu net. Entendria que havia emprenyat amb la Nadida per violar les normes i donar al govern jueu una excusa fàcil per suspendre el programa de visites. Però mentre discutia seriós amb el guarda, no podia reprimir una riallada interior en veure com aquella iaia genial havia burlat la seguretat israeliana i travessat un munt de controls, detectors i registres fent una entrapada mòbil. Cap a les 4 vam iniciar el camí invers, de la presó de Megido a la presó de Cisjordània, on vam entrar passades les 7 de la tarda, ja de nit. En total serien 16 o 17 hores de viatge per mitja hora de visita. Però quina mitja hora? 30 minuts que per aquelles mares no tenien preu. Perquè, per sobre de tot, eren mares. Mares com totes les mares del món. I en aquell autobús, flotant enmig de la foscor palestina, no es tractava de jutjar si els seus fills eren culpables o innocents, si els crims dels que se'ls acusava eren reals o inventats, perquè aquell autobús transportava l'amor més valuós i universal que hi ha, el d'una mare.